Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va néixer a la ciutat de Mallorca poc després de la conquesta per rei Jaume I. Va ser en una data incerta entre 1232 i 1233. Era fill de Ramon Amat Llull i d'Isabel d'Arill, una família barcelonina acomodada que pertanyia bé al patriciat urbà o bé a la petita noblesa catalana. Ramon Amat Llull, descendent de moliners del rec Condal a Sant Andreu de Palomar, havia obtingut diversos béns assignats a títol personal per al mateix Jaume I en el llibre del repartiment de Mallorca, cosa que assenyala la seva participació destacada en la conquesta, que tant podia haver estat militar com financera, tot i que sembla que la darrera és la més possible. La família Llull s'establí la seva residència a l'illa i passà a integrar els nivells més alts de la jerarquia social insular, atès que l'alta noblesa havia retornat als seus llocs d'origen, tal com acredita l'accés de Ramon, fill de llocs de privilegi, i a la primitiva cort senyorial de Mallorca.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel. L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, el programa sobre economia amb valors. Espanya lidera les estadístiques europees d'abandó escolar. Amb més del 22%, és el país de la Unió Europea on més joves deixen d'estudiar abans, entre els 18 i els 24 anys. Molts d'ells fins i tot ho fan una vegada han acabat l'ESO o fins i tot abans de graduar-se. Aquest fracàs escolar i aquesta manca d'estímul per la formació és una dada clau que explica també l'alt nivell d'atur juvenil que hi ha a Espanya i que també és capdavantera a Europa. Quins són els factors que condicionen aquest fracàs escolar i aquesta desafecció? Què es pot fer des de l'administració, la societat civil o també des de casa per aconseguir que els nostres nens i joves vegin la importància de la formació i s'hi vinculin? Avui parlarem sobre aquest tema amb el senyor Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Com sempre, en la segona part del programa parlarem sobre l'actualitat econòmica amb els nostres tertulians i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia, comencem el programa d'avui.
Les matins se suivent, se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait.
Amb aquesta cançó de Joe Dassin, que avui hagués fet anys, tal dia com avui, amb aquesta cançó Salut les amoureux, comencem l'editorial d'avui de la mà de Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És un fet preocupant que la taxa d'abandonament escolar sigui, a Catalunya, més d'un 50% superior a la mitjana fixada com a objectiu a Europa. En concret, una taxa de prop del 22%. Això ens demostra que el nostre sistema educatiu no és capaç de retenir els adolescents fins a que arriben a assolir un nivell de formació adequat a les seves necessitats com a ciutadans. Si bé en els darrers anys aquesta taxa ha baixat substancialment, les raons d'aquest descens, en bona part, venen derivades de la crisi econòmica, ja que la manca de llocs de treball obliga a la prolongació de l'assistència a les aules. Es parla molt de la sortida de la crisi en base al creixement econòmic, però s'ha de tenir en compte, també, que el fracàs escolar és determinant de cara a aquest creixement. Si una part important de la població es queda amb els mínims nivells educatius obligatoris o fins i tot no els assumeix, és fàcil que caigui en l'atur, en treballs temporals i en baix salari. La solució passa per retenir els adolescents en el sistema educatiu amb una oferta d'estudis atractiva i enfocada a sortides professionals en futur. La inversió en una formació professional que sigui adequada a la situació del mercat laboral i a les necessitats del món del treball és una de les claus. En aquest sentit, cal adaptar el sistema educatiu des de diferents perspectives i incloure també els profunds canvis forçats pels avenços tecnològics. Per altra banda, i com no pot ser d'una altra manera, la lluita contra el fracàs escolar ha de passar pels aspectes motivacionals. Cal valorar l'esforç dels alumnes i, sobretot, donar confiança, perquè només, si confien en el seu futur, voldran seguir-lo i lluitar amb força. Així comencem l'entrevista amb el senyor Emili Pons, expert en educació, des de fa molts anys treballant en el camp de l'ensenyament i d'acord amb la Conselleria d'Ensenyament de Catalunya. Bona tarda,
Emili Pons.
No sempre, no? Anava fent així amb el cap.
En diversos àmbits.
En diversos àmbits. Senyor Pons, volia preguntar-li aquest enorme, aquestes dades enormes, no?, de fracàs escolar, d'abandonament. Segons Oriol Escardívol, de la Universitat de Barcelona i expert en la matèria, els estudis demostren que el rendiment escolar depèn en bona mesura de la capacitat innata de l'individu, de les característiques socioeconòmiques de la família, la situació en què viu l'estudiant, dels companys del centre educatiu i també del sistema en si mateix. Aquest darrer factor ens explica un 30 o un 40% del rendiment escolar. Per tant, tenim marge.
Sí, tant que tenim marge. Aviam, el que passa és que la situació, la societat és canviant i ho ha estat especialment en aquests anys. I el que és evident és que partim d'un model d'educació que el que primava era en aquells alumnes que ja se'n sortien per si mateixos. Els que tenien dificultats, senzillament, els arraconaven. O sigui, en aquests moments parlem de fracàs escolar, però no hem de perdre de vista que només fa 40 anys, 30 anys, en l'antic sistema educatiu, doncs, senzillament no se'n parlava de fracàs, es parlava d'alumnes que anaven plegant dels estudis perquè no arribaven. Anaven quedant a la vorera sense que ningú tingués cap preocupació per ells.
És a dir, quasi es parlava dels que continuaven, no? Com una qüestió d'èxit.
L'èxit era els que continuaven, era un model d'estudis diferent que ha anat canviant amb el temps, entre altres coses, perquè, per sort, aquí a Catalunya, però arreu d'Europa, doncs, s'ha anat universalitzant els estudis, doncs, primer fins als 16 anys i ara en alguns països fins als 18, ja fins i tot. A mesura que universalitzem, doncs, evidentment, el sistema ha d'estar en condicions d'oferir més oportunitats o de retenir, doncs, en aquells alumnes que en el passat haurien plegat senzillament, sense cap solució. Aquesta és la realitat. També n'hi ha una altra, i és que la situació econòmica condiciona molt. Ho heu dit a l'editorial. Vull dir, penseu que fa encara no 20 anys, 15, 10 fins i tot, molts alumnes abandonaven els estudis senzillament perquè els oferien feines atractives i fàcils i fugien de l'estudi. Vull dir que quants de milers i milers d'empleats del sector de la restauració hi ha, doncs, a les costes de Catalunya, doncs, que senzillament han deixat els estudis perquè allò donava més diners i era més divertit. Vull dir que aquesta és una realitat que també s'ha de tenir en compte.
Senyor Pons, quina és la situació ara que, com vostè ens ha situat una mica a nivell històric, ara mateix tenim a Europa de cara als estudiants? Quina inserció, quina qualitat?
Miri, agafant, intentant fer, doncs, l'esquema de la situació a Catalunya comparada amb la mitjana europea, la mitjana alta, perquè en realitat quan parlem d'Europa no hem de perdre de vista, doncs, que en aquests moments parlem de 28 estats i que un bon nombre d'ells, doncs, no estan en una situació gaire positiva o gaire interessant. Però fent mitjanes, aquí, doncs, tenim en l'àmbit universitari, diria que estem aproximadament al mateix punt en què estan els països més avançats d'Europa, en el sentit de que aproximadament el 50% del nostre jovent, doncs, té estudis universitaris o els està cursant. I això seria raonable i normal. O el que ja no és normal o equiparable a altres països és el que passa amb els no universitaris. Si en la resta d'Europa, doncs, la cosa habitual és que gairebé l'altre 50% hagi fet estudis de formació professional o estudis equivalents, doncs, alts, mitjans, en el cas català encara tenim un percentatge important d'aquest 50% no universitari que no ha accedit a aquests estudis. I aquí és on es concentraria un bon nombre d'això que estem dient, doncs, abandonament prematur. Això és contra el que ara s'està lluitant. Ho heu dit també a l'editorial, els percentatges estan baixant. Més fins i tot del que heu dit, perquè si l'any passat parlàvem d'un 22% d'abandonament, ara ja estem parlant d'un 19-20%, i no perdem de vista que l'any 2010 era gairebé el 30%, i que el salt ha estat important. Si voleu, després parlarem de per què s'ha reduït tant.
Probablement podem començar a intuir que la resposta a aquesta pregunta, no? Perquè antigament, fa 10 anys, els nanos trobaven molt fàcil un lloc on treballar.
Aquesta és una raó. Aquesta és una raó. Ara n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres, com és, jo crec que al llarg d'aquest temps, un cert grau de conscienciació per part de la gent. És evident que les famílies i en l'àmbit del conjunt de la societat cada vegada és més evident que cal formació per poder garantir no ja un treball digne, sinó un treball, fins i tot. Això és un factor a tenir en compte. I l'altre és que des de l'administració, en aquest cas des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, doncs s'han buscat mecanismes, s'han creat dispositius, doncs, per mirar de resoldre aquest problema.
Quins serien aquests mecanismes?
Hi ha hagut una voluntat explícita que s'ha anat manifestant, doncs, al llarg d'aquests anys i que, evidentment, té un pes important en el resultat que s'ha obtingut. Aviam, són diversos. Una part important dels alumnes, doncs, que no acaben els estudis, doncs hem de lligar la seva situació a factors també socioeconòmics, a zones de residència amb entorns doncs, poc favorables. Clar, en el moment en què dones una especial atenció, ofereixes una especial atenció en aquests centres, amb tots els recursos que siguin necessaris per poder atendre més d'una forma més personalitzada l'alumnat i veure quins són els seus problemes, doncs estàs contribuint a la continuïtat en els estudis. Això vol dir ser equitatiu. No es tracta de tractar a totes les escoles i tot l'alumnat igual, sinó equitativament, d'acord amb les necessitats de cada zona. Vull dir que reforçar el treball de la docència doncs, en barris marginals, en zones doncs, més problemàtiques, contribueix en aquest fet. També hi ha hagut un altre factor que crec que és molt important i és l'auditoria de les escoles. Vull dir que no sempre la culpa és exclusivament de l'alumnat. Vull dir que pot ser en una escola doncs, fallen alguns mecanismes, alguns procediments que no contribueixen a la continuïtat dels alumnes. Tot això s'ha intentat corregir a base, insisteixo, de l'auditoria, de l'estudi de les problemàtiques i l'intent de solucionar-ho. Tots aquests són elements realment importants, que no incideixen directament en l'alumne, sinó en l'entorn en el qual ha de treballar l'alumne. També s'ha millorat doncs, tot el tema curricular, vull dir, avui en dia es dona molta importància a reforçar determinades parts del currículum doncs, de cara a assegurar els coneixements dels alumnes que el puguin interessar més, la mateixa organització del centre. Estem pagant les conseqüències de que la nostra educació estigui encara, en general, a Europa, instal·lada doncs, en una època anterior a tota la revolució que hi ha hagut en aquests anys en els camps de les tecnologies i en tots els camps. I la societat del coneixement en què estem vivint en aquests moments doncs, va per davant dels sistemes educatius que es van crear en el segle XX, això és evident. Clar, aconseguir que l'alumne s'interessi, aconseguir que l'alumne realment estigui treballant allò que li proposen i que sigui el seu objectiu, doncs és important. I és una manera també de treure'l, de mantenir-lo dins del sistema educatiu. També s'han reforçat les ofertes de formació professional. En aquests moments el ventall de formació professional que s'ofereix a Catalunya és impressionant, adaptat doncs, a circumstàncies i a situacions diverses. I vull dir que clar, són tota una sèrie de petites coses, petites, per dir-ho d'alguna manera, perquè en realitat doncs, demanen un gran esforç i una gran dedicació i canvis de mentalitat, de vegades, en el mateix professorat. Però totes elles sumades i, evidentment, contribueixen a que aquest canvi s'estigui produint. Sempre hi haurà un percentatge d'alumnes que abandonaran. A tota Europa estem veient que es dona. El que es tracta és que el percentatge sigui mínim i, a més, que es pugui argumentar en cada un dels casos, veure quines són les causes que el provoquen.
A Espanya, quan un nen o nena no arriba als mínims obligatoris exigits per un curs, se'l fa repetir curs. És una pràctica que no és tan habitual a Europa i que, en alguns casos, s'ha identificat com a motiu de desafecció d'aquest alumne després de tornar-se a integrar en una altra classe, de sentir-se que potser no és capaç i, finalment, d'abandó escolar. Com ho veu vostè?
No, aviam, hi ha aquella expressió castellana, si no quieres caldo, dos tazas. I, evidentment, doncs, forma part de tot això que li deia, aquests mecanismes que venen d'una altra època, d'un altre segle. Vull dir, en definitiva, en l'educació tradicional, deixem fer la caricatura, es tractava de que el nen havia de passar a parlar-ho. I, senzillament, cada alumne havia de passar per l'ARO, que s'havia establert prèviament i que era el que donava dret doncs, a unes certificacions d'estudis i a tota una sèrie de coses. Estem en un altre moment. I en aquests moments no es tracta que el nen passi per l'ARO, sinó de veure quins han de ser els AROs. I, evidentment, hi ha d'haver-hi rigor i serietat en la formació dels nois i de les noies, però s'ha de veure doncs, quin és aquest rigor. Què respon? Quines són les necessitats reals? Aviam, en aquests moments, deixi'm posar un exemple ben fàcil d'entendre per molta gent, vull dir, aquells sistemes de memorització que es feien servir al segle XX segurament estaven justificats, però avui en dia no tenen cap sentit. Vull dir, de la mateixa manera que en aquests moments doncs, la consulta de qualsevol dubte, qualsevol necessitat d'informació que tingui qualsevol alumne, ell sap que ho ha de resoldre immediatament, senzillament perquè porta sobre un aparell que li diuen mòbil, mòbil no perquè tingui cames, sinó perquè ho porten a sobre. I allà, doncs, en un instant, poden averiguar doncs, la llista dels Reis Gots, perfectament, si és l'objectiu de la seva investigació. I, evidentment, avui en dia la informació ha augmentat d'una manera extraordinària. De fet, seria impossible en una escola que cap alumne aprengués totes les coses que en aquests moments són necessàries en la societat. Això seria impossible, però, en canvi, el que sí que té al seu abast l'alumne, ja des de molt jove, doncs és un instrument, una font d'informació, doncs que clar, que vista amb ulls de només fa 10 anys, és absolutament revolucionària, era impensable. Fixi's, no és una casualitat que aquelles escoles o aquells principis dels docents de que no es podia entrar a l'escola amb un mòbil, només fa 4 dies, s'estan canviant per la filosofia precisament contrària. El mòbil és un instrument que té cada nen a la mà, i de la mateixa manera que abans el que no sabia comptar de memòria comptava amb els dits, doncs aquest moment té el mòbil que li permet doncs, accedir pràcticament a tot. I el que es tracta és que el treballi d'una manera doncs, positiva i que realment sigui enriquidora.
Estem parlant amb Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, sobre el fracàs escolar i la situació escolar al nostre país. Senyor Pons, les estadístiques, ens rematem en estadístiques, perquè potser és la manera més fàcil, després, evidentment, els casos doncs, són altres, però les estadístiques ens diuen que tenim un alt nivell d'abandó escolar, proporcionalment amb els països, com ha dit vostè, més alts de la Unió Europea, però també en general...
No, hi ha estat baixant,
també.
De manera important.
I també els informes PISA, que són uns altres informes que valoren el nivell dels alumnes, tampoc no estem molt ben situats. Com valora vostè l'educació que es dona a casa nostra? La valora positiva, la valora en evolució, en un estat d'evolució, com ens comentava ara?
Miri, l'educació sempre està en un estat d'evolució, perquè la societat canvia i l'educació s'ha d'anar adaptant a la societat. Això és una cosa. L'altre és el fenomen espanyol de què entenen per evolucionar, canviar la llei cada 5 dies. Aquest és el drama que aquí a Catalunya doncs, són víctimes també d'aquests canvis constants d'una llei, de les lleis d'educació espanyoles que l'únic que fan és embolicar la troca, per dir-ho d'alguna manera.
S'hauria d'arribar a algun pacte.
Bé, això a altres països fa molts anys ho han fet i Catalunya ha donat l'exemple. Ja fa uns quants anys que tenim una llei d'educació de Catalunya que és fruit del pacte de les forces polítiques i que té una gran dignitat en tot el seu plantejament. El problema és que, clar, aquesta llei no queda supeditada a les lleis de rang estatal. I si Catalunya no és un estat, no té dret a tenir una educació pròpia. Aquesta és una realitat i l'estem vivint, l'hem viscut no fa gaire, doncs, amb tota la proposta del senyor Bert i les seves nefastes conseqüències.
Senyor Pons, quins reptes tenim per millorar aquest fracàs escolar, aquest abandó, el nivell dels alumnes?
Jo crec que en el tema del fracàs escolar estem en la bona direcció i que les accions que s'han pres fins ara doncs, són altament positives. El que passa és que, més enllà d'això, parlant ja d'una manera més global i d'àmbit europeu, hi ha una sèrie de reptes, vostè ha dit molt bé la paraula reptes, que ens afecten a tots. L'educació en aquests moments demana profundes transformacions. No té sentit el plantejament tradicional de l'educació en una societat que ja no és la tradicional que coneixíem. Les demandes són avui en dia unes altres i el que s'ha de dir és que veus a l'ambient un esforç real per part dels docents i dels organismes que els porten doncs, per intentar anar introduint aquestes grans transformacions. En aquest sentit, la Unió Europea està jugant un paper important, de fet, està fent plantejaments molt avançats de cara a l'educació, l'OCDE també està fent plantejaments importants, i tot això plegat, doncs, evidentment, pot fer que en pocs anys estem en una situació molt més favorable. Tot això és d'aquesta manera. Ara, això demana doncs, una atenció i un esforç continuat i demana també doncs, la voluntat de la societat d'assumir totes aquests reptes i totes aquestes necessitats.
Parlant de reptes, James Heckman va guanyar el Premi Nobel d'Economia per demostrar que cada euro invertit en l'educació d'un nen es convertia en 300 euros de retorn a la societat. Caldria que el pressupost d'ensenyament augmentés, es gestiona correctament Com veu
mira, aquesta és una,
aquest esforç?
És una vella polèmica que vostè abans de dir que jo portava molts anys en aquest tema, efectivament en porto molts, i durant una llarga etapa, doncs, per algunes persones d'aquest país, semblava que la solució, l'única solució de l'educació era increment de recursos, l'increment constant i permanent de recursos. Afortunadament, crec que ja estem una mica de tornada d'aquest discurs, i el que avui es planteja és que, més que recursos, sovint el que falta és replantejar, recrear, reinventar, perdó.
És a dir, els mateixos adequada, recursos, però millor gestionats.
I reinventar les coses que estem fent. Aviam, hi ha coses que no s'han perdut de vista. Vull dir, en el cas català, per exemple, doncs, les ràtios que tenim als nostres centres són equiparables i, en molts de casos, millors que els de la resta d'Europa. Els sous del nostre professorat són equiparables als de la resta d'Europa. Les instal·lacions que tenim als centres, en gran mesura, no són equiparables, són bastant millors que la que vas veient per la resta d'Europa. Vull dir que a molts d'aquests aspectes aquest país ha fet un esforç molt gran i ja des de fa anys. Vull dir que segurament el que ens fallen són altres coses, perquè evidentment hi estem assistint. Vull dir que s'ha fet ja l'avaluació del treball dels centres i sovint la millora, quan si realment constates una millora, és quan es fan una sèrie de transformacions en l'organització, en el plantejament de la relació entre el professor i l'alumnat, etc. Avui en dia hi ha infinitat de fórmules que permeten a optimitzar i donar molt la màxima rendibilitat en els recursos que es disposa. Jo crec que aquest és l'esforç en què estan en aquests moments ficats la majoria de docents i es van obtenint resultats. Vull dir que el futur és d'esperança.
Mm-hmm. Senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, expert en educació, si li sembla bé, obro la paraula als nostres tertulians, que estic segura que també volen participar.
Cap inconvenient.
Queden amb nosaltres, estan amb nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Enric López Milà, economista, bona tarda.
Bona tarda.
I la senyora Carme Riera, economista, professora d'Econometria a la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo volia preguntar-los, un dels objectius de l'ensenyament és la inserció dels joves en la societat i en la integració de la vida professional. Amb un atur juvenil del 55%, què s'està fent malament? Què creuen? Senyor Guinjoan, senyor López Milà, senyora Riera, vol començar vostè?
Sí, i tant. Què s'està fent malament? Les empreses ens diuen a la facultat, i permeteu-me que posi un exemple, que els hi arriben professionals o els hi arriben estudiants molt qualificats però molt poc preparats. És a dir, tenen molts coneixements, però a l'hora d'aplicar aquests coneixements, les capacitats que han adquirit durant el seu procés d'aprenentatge són força reduïdes, deixen molt que desitjar. I, per tant, el que ens diuen a nosaltres i el que suposo que reclamen a la resta del sistema educatiu és que es formi els estudiants, es formi a la gent d'aquest país d'una altra manera, per tal de que adquireixin no només coneixements, sinó que alhora adquireixin capacitats, adquireixen formació crítica, adquireixen inquietuds. Ens n'aníem cap a una mica la versatilitat del coneixement i cap al fet de que els estudiants, jo crec que hi ha una part molt important i és que els hi manca, quan estudien, un referent, un model, una cosa on emmirallar-se, algú a qui seguir. Això els hi ha de portar el professor, tant des de les edats molt petites fins a les edats ja més grans d'universitat. I moltes vegades el que els hi passa és que, com que no saben amb qui emmirallar-se, s'emmirallen el pitjor que es poden emmirallar, que és en tot l'entorn social, que cada cop està més allunyat de lo que serien els coneixements, de lo que seria la saviesa, de lo que seria el que hauria de ser el que forma una societat, de les bases d'una societat.
Aquests referents no els troben, si vostè diu, en el seu professor o en l'escola?
Aquests referents els costa de trobar-los, ja sigui perquè doncs, el professorat té algunes mancances que no pot transmetre bé als alumnes, o els hi falta perquè estan excessivament dispersos i la societat tampoc no els ajuda a concentrar-se en allò en el que s'haurien de concentrar.
Senyor Pons.
Sí, jo, si em permet, arran del que diu, que coincideixo completament, però hi ha dues fórmules o dues maneres d'intentar avançar. No dic en el camp universitari, perquè no és el que toco, sinó en el camp no universitari. És, per una banda, no ho hem citat abans, però tota la nova experiència de la formació professional dual, que en aquests darrers 3 anys doncs, ha fet un salt espectacular a Catalunya i que, clar, que té un objectiu claríssim, i és que els estudiants de formació professional doncs, comparteixin el treball, l'estudi amb el treball, o sigui que estigui fent una part important de l'exercici dins de l'empresa. I això crec que ajuda a donar aquests models de referència a què la senyora Riera feia referència. Això és important. I l'altre aspecte, quan parlava dels canvis que s'han d'introduir a l'escola, és cert el que ella diu. Vull dir, molts de nens, i ja nens, no adolescents, sinó nens i tot, doncs tenen aquesta manca de referents que a l'entorn no ajuda. Vull dir, hi ha tot un món virtual en aquests moments a través de jocs fins a televisions, fins al que sigui, perdó, que no ajuda en absolut a tenir uns referents positius. De cara. Clar, això ho pot resoldre l'escola, en part, no del 100%, però en part sí. Com? Doncs articulant el seu treball doncs de formes diferents. Vull dir, el professorat ha de ser el model de l'alumne dins d'una visió doncs, de que l'aula funcioni doncs, d'una manera diferent. Vull dir, que funcioni el grup, que funcioni fins i tot la xarxa d'aules, les relacions entre aules diverses, dir, tota una sèrie de procediments que avui en dia estan experimentats arreu d'Europa i que ens permeten doncs, que una integració més gran de l'alumne a l'aula i, en conseqüència, uns referents més positius.
Senyor López Milà.
Sí, a mi sempre m'ha semblat que el tema del fracàs escolar, que, com molt bé deia abans el senyor Pons, és un tema que anys enrere no es parlava, crec que és un reflexe del... I seré una mica dur, crec que és un reflexe del propi fracàs de la societat, no? Sembla com si la societat no sapiguéssim què volem ser quan siguem grans, i, per tant, el sistema educatiu doncs, reflexa aquestes mancances. És cert que no és el mateix a l'entorn social en què viu un nen o un altre, i això portaria a uns resultats diferents. El fet de que, no sé, estic pensant en l'adolescència. L'adolescència és complicada, visquis a Pedralbes o visquis al Raval. Evidentment, si vius al Raval, és molt més complicada que si vius a Pedralbes. Vull dir que, a veure, hi ha una sèrie de factors que són, diguem-ne, personals, però hi ha uns altres factors que són ambientals. Quins referents tenen els nens? A veure, els nens sí que tenen referents. Els nens tenen referents de que veuen que els seus germans grans, si acaben els estudis i fan un màster i tal, en el millor dels casos, tenen que anar a l'estranger a treballar, i no seguirem parlant, i veuen que hi ha figures del futbol que, escolta, són multimilionaris. Això no és un bon exemple. Perquè si no tenim clar els valors que la societat transmet als que van creixent, doncs, creixeran amb els valors que realment surtin. A mi hi ha una cosa que... Estic d'acord amb el que ha dit el senyor Pons, amb el tema del gran esforç d'inversió que s'ha fet en tot el sistema escolar, no? Però jo penso que a la societat tenim uns comportaments apresos, molt antics, molt, molt ancestrals, que són negatius envers l'ensenyament. Frases d'aquest passa més gana que un mestre a escola és un reflex de la poca valoració que té el docent dintre la societat. Frases com el que sap fa i el que no ensenya, és que és una aberració, bueno, està dient el que pensa la societat. A vegades, quan passo per alguns pobles de Catalunya i veus que tenen uns pavellons poliesportius preciosos i l'escola són uns barracons, doncs això ens està dient què vol la societat. Barracons molt ben instal·lats, però barracons. Això ens està dient el que vol la societat. I clar, aleshores no ens podem estranyar de que acabem tenint un 55% d'atur juvenil. Per què? Perquè quan surten de tot aquest sistema amb uns referents que no se'ls dona amb la coherència necessària, doncs, bueno, en el millor dels casos, surten ben preparats tècnicament. Però no amb coneixement, no amb eines de sentit comú, per entendre'ns, no?
El senyor Enric López de Milà també parla, si m'ho permet, no només de la integració de la persona o de l'estudiant en la vida professional, sinó d'una cosa més profunda, que són els valors com a ciutadà, també, com a persona. En els últims anys hem vist com matèries com les llengües clàssiques o la filosofia perdien pes davant d'altres, com l'emprenedoria o la tecnologia. Com veuen aquest progrés, aquest canvi, senyor Guinjoan?
Fatal. L'emprenedoria és d'aquelles coses que a l'escola se n'ha de parlar poc o gens. Els emprenedors ja sortiran. El que s'ha de fer és després donar condicions a que el que té vocació emprenedora surti. Hi ha altres persones que no seran mai emprenedors i és perfectament respectable, voldran ser treballadors per compte aliena. Això vindrà després. Parlar de l'emprenedoria a l'escola és un desastre. A mi em sembla... I ensenyo a la universitat i, per tant, veig els resultats de la formació primària i secundària, a mi em sembla que els nanos surten relativament ben formats. Hi hauria molt a dir aquí, no?, en matemàtiques i potser en llengües. Els hi falta...
La senyora Riera està ajustant el gest així.
No surten com sortíem nosaltres. Jo tinc 61 anys. Nosaltres, quan acabàvem la revàlida de sisè, doncs sabíem moltes més matemàtiques del nano...
Corre el perill que et faci un comentari.
Els temps que corren, això no és... El que no estan formats és amb la capacitat de pensament autònom. I això ho donen, ho sento, les humanitats. Tot el que sigui retirar la presència de les litere humaniores a la formació secundària em sembla un gran disbarat. Es veu a la universitat, hi ha gent que no sap que no sap redactar, no és que no sàpigui redactar un informe de conjuntura econòmica, és que no sap explicar què va fer el cap de setmana passat, diguem-ne, no? D'una forma coherent.
Aquests són dèficits històrics a l'educació aquí i que evidentment ara s'intenten corregir. No sé si esteu al corrent d'aquesta campanya que va començar Ensenyament ja fa un cert temps de la promoció de la lectura. De cop i volta, les escoles de primària, vull dir, la lectura havia deixat de tenir protagonisme, que no vol dir que no l'exercissin, que no vol dir que moltes coses no l'estiguessin fent, però el protagonisme que havien tingut en el passat havia deixat de tenir-lo. Doncs bé, en aquests anys en què s'ha recuperat la tradició de llegir en veu alta a l'aula, de comentar el que s'està llegint, fins i tot hi ha voluntaris que ajuden la interpretació de la lectura, doncs s'han obtingut resultats molt positius. L'altre dia, concretament, es va presentar els resultats del programa L'Èxit, que es diu, en el qual col·labora també la Fundació La Caixa, per cert. I la veritat és que d'aquells centres en què es va fer tota l'experimentació d'aquestes noves qüestions, doncs el salt ha estat impressionant. Deixeu-me, encara que sigui abusar una mica, quan dèieu és que no arriben tan preparats, només una cosa. És aquella tauleta que van trobar a Mesopotàmia uns arqueòlegs als anys 60, que té uns 6.000 anys, la tauleta aquesta, i va resultar que era una carta d'un prohom local adreçat al governador. I començava a dir, la joventut d'avui en dia ja no és com la d'abans.
Doncs amb aquestes reflexions hem de deixar l'entrevista d'avui, tot i que sobre el tema d'educació en seguirem parlant al Plusvàlua, perquè és un tema clau, no només econòmic, sinó sobretot social. Parlarem ara de l'actualitat a l'Àgora, així que els convido, els nostres oients i també els nostres tertulians, que es quedin aquí a la taula d'aquí uns segons, l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées.
aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
L'Agora.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé.
Amb aquest Joe Dassim comencem l'Àgora del Plusvàlua d'avui amb una notícia d'interès públic, que és que els usuaris poden, a partir d'avui, consultar la seva situació, la que seria la seva situació quan es jubilessin. Tenim amb nosaltres els tertulians d'avui, el senyor Emili Pons, que ens ha acompanyat a l'entrevista, el senyor Pere Guin Joan, el senyor Enric López Milà i la senyora Carme Riera. Ja han consultat la web? Jo no, jo no.
Crec que començava a les 3 de la tarda.
No han tingut temps.
Jo he preferit no deprimir-me.
Doncs si vosaltres us deprimiu, jo que tinc algun any menys, encara em deprimiria més.
Doncs jo...
Més raons
per deprimir-se, certament. Jo ja no ho he fet. Jo ja no ho he fet. Jo volia preguntar-los, creuen que hi ha confiança en el sistema de pensions que tenim actualment?
El que hi ha és ignorància, jo crec. I em sembla que aquesta mesura és bona per informar la gent. És a dir, aquí no hi ha cap govern de cap color que s'hagi atrevit a explicar a la gent quina és la realitat del sistema de pensions. I amb això, doncs, bueno, la gent que s'hi vulgui entretenir i s'ho vegi, doncs s'emportarà, doncs, algun ensurt. I això potser els faci canviar la seva actitud envers els seus comportaments de despesa i d'estalvi. No? L'estalvi és un valor que ja està... Vamos, no és que estigui a la baixa, és que no cotitza com a valor, i tothom està endeutat, i tothom dona per fet que el dia de demà l'Estat o la Seguretat Social, diguem-ne com vulguem, li arreglarà el retir. I això no necessàriament serà així. Això serà així si es compleixen determinades condicions. I, bueno, pues si aquestes condicions no es compleixen, com sembla ser que no es compliran en un futur, doncs això que estem tan acostumats i que ens sembla que és un absolut, doncs no, simplement no estarà. Solució? Doncs, home, tothom ha de responsabilitzar-se de la seva pròpia vida i de la seva pròpia... el seu propi futur. I, d'alguna manera, doncs, ha de compaginar i, doncs, bueno, doncs, potser, en vez d'endeutar-se tant, doncs, s'haurà d'estalviar una mica més i mirar una mica més pel dia de demà, no?
Seguretat social és un terme que és equívoc. Això ho va introduir el franquisme, aquí, la denominació aquesta. Jo m'estimo més parlar de la denominació tradicional d'assegurances socials. És a dir, és responsabilitat de cadascú obrar de la manera que quan un està en actiu estalviï el suficient perquè amb el risc previsible de que sobrevisqui l'edat de jubilació, quan estigui jubilat, pugui tenir una vida
digna.
Això és així. El que passa que aquí, des de Licinio de la Fuente, que va ser un dels últims ministres de treball de Franco, la Seguretat Social ha servit per una altra cosa. Ja li van canviar el nom, van treure-lo d'assegurances socials i van posar Seguretat Social. Serveix per una altra cosa, que és per corregir el problema que hi havia aleshores de pobresa en edats avançades. Això s'ha lograt. És a dir, segueixen haver-hi, lamentablement, persones en situació de molta necessitat, però, en general, els pobres actualment són els joves, no són els vells. Els vells, en general, a Espanya i a Catalunya, estan en situació... I, per tant, això és un problema d'atendre la pobresa. Això és una política social que té poc a veure amb el fet aquest de l'assegurança individual. Jo crec que això d'aquí s'hauria de dissociar. Hi ha països a Europa que ja ho han fet, això d'aquí, altres estan en camí, ho han fet el Regne Unit i ho han fet els Països Baixos, on vostè, per ser una persona de, posem, de més de 65 anys o de 70 anys, té dret, pel fet de ser un holandès o un britànic, a que l'Estat li dongui una pensió mínima, 500 euros, posem, que el tregui de la pobresa absoluta, però és responsabilitat seva, durant la seva vida laboral, estalviar el suficient, a través de mecanismes fomentats per l'Estat. És a dir, per exemple, amb detracció obligatòria de les persones que estan ocupades d'un tant per cent dels seus ingressos, i això, que això vagi amb una guardiola indisponible fins que aquesta persona es jubili, no? Però clar, això aleshores són, insisteixo, és un concepte d'assegurança individual, cosa que aquí la veritat és que cap partit de l'espectre polític que té representació tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Generals d'Espanya no en vol sentir parlar. Em sembla molt lamentable.
Senyora Riera.
Relacionant-ho amb el que estàvem parlant abans, jo introduiria el concepte d'educació financera, que és un concepte que en altres països està relativament desenvolupat i, en canvi, aquí és un concepte que està a les beceroles. I, per tant, s'ha de destinar molts esforços a recuperar aquest concepte que anys endarrere sí que estava a la vida de la gent, i la gent pensava que ho estalviant avui per tal de que demà, com que potser no tindré res, pugui sobreviure. Però ara aquest concepte ha desaparegut completament i tindrem probablement un problema en el futur, perquè qui pagarà la Seguretat Social, qui pagarà els pensionistes del futur, seran els treballadors del futur. I com estàvem parlant abans, amb un atur tan elevat, serà molt difícil que generin prou recursos com per poder garantir 100% les pensions. I a més, tinguem en compte una cosa, que és que de la caixa comuna aquesta de les pensions s'hi van detraient
cada tres mesos,
per anar pagant.
El van buidant.
Es va buidant.
Sí, una caixa
per tant,
molt modestíssima. Per
arribarà un moment en què estarà pràcticament a zero. El problema també que tenim és que en aquest país l'estalvi està molt maltractat. És a dir, no genera facilitats per estalviar, sinó que al contrari, quan un estalvia, pràcticament, no diré que se'l penalitza, però pràcticament. I per tant, hi ha d'haver un canvi de mentalitat per tal de que es fomenti l'estalvi i, sobretot, es fomenti l'educació financera de la gent des de les edats petites.
I també el tema de la demografia, perquè amb la demografia que tenim, doncs, tampoc no hi ha molt futur. Com ho veu, senyor Pons?
No, jo, francament, ho veig exactament com ho esteu plantejant aquí. Vull dir, cal un canvi substancial en aquesta qüestió, és evidentment que cal. Ara també cal tenir en compte, doncs, que els ciutadans, la gent que ara s'està apropant a l'edat de jubilació, la gent que ja està jubilada, doncs, senzillament han jugat el partit en el camp que els hi han marcat i que, evidentment, s'han de respectar i mantenir tots els drets que han tingut lloc. Vull dir, això és fonamental, sigui quina sigui la situació.
Passem de tema, si els sembla bé, perquè Brussel·les torna a contradir el que diu, doncs, el govern de Rajoy i matisa les previsions de dèficit d'Espanya, que segons Brussel·les seran majors de les que considera el consistori de Madrid. Com veuen l'evolució d'Espanya respecte al dèficit, aquest contracte, aquesta picabaralla constant entre Brussel·les i Espanya, i a més de cara a unes eleccions? Probablement aquesta previsió del govern era més electoralista que una altra cosa. Com ho veuen?
Bueno, els pressupostos sempre es fixen per mirar les desviacions, no? La foto que fas d'un pressupost sempre ha de ser, has de sortir airós, no? Després passarà el que passarà. Aquí el problema que es troba el govern és que té un supervisor, i aquest supervisor també fa els seus números, i com que aquest supervisor no s'ha de presentar a les eleccions abans de final d'any, doncs, li surten uns números diferents. Però, en definitiva, és tan trist com això. Vull dir, què n'opinen, però per dir-ho d'una manera planera, jo penso que és aquest el problema.
I què farem amb aquest dèficit? Perquè, segons Europa, el dèficit s'està sostenint i està ja en un nivell del 4,7%, acabaríem, segons la previsió, aquest any. Bueno, és un dèficit considerable.
Sí, el que passa que, estant com està l'economia, seria, és dir, voler ser més papistes que el papa i reduir el dèficit a ritmes superiors als pactats amb Europa,
Home, això suposaria una contracció econòmica, un impuls contractiu a l'economia.
No seria superior, seria el nivell, perquè ara mateix sí. Serà superior al dèficit que
parlant,
tindrem.
Sí, però estem parlant de dècimes. És a dir, és una picabaralla, francament. Allò, una picabaralla per vendre diaris.
Quants milions d'euros pot representar cada dècima d'aquestes?
Molts.
Quants,
Molts. Molts, però vull dir, clar, és clar, macroeconomia són números de rejuvenir. Sí, això és... Però vull dir, és una picabaralla, la picabaralla concreta. La veritat és que a Espanya, això cadascú ho seu, el govern Rajoy ha reduït el dèficit, se'l va trobar un dèficit del voltant del 10% del PIB. L'ha reduït de manera molt assenyada, cadascú ho seu. La política econòmica de reducció del dèficit fiscal... que va ser pactada amb Europa. Espanya no va ser rescatada, però...
Informalment, sí.
Exacte.
Entre nosaltres, sí.
Això, jo crec que això s'ha fet bé.
Vostè com ho veu, senyora?
Penseu que el problema del dèficit no és tenir un any, dos, tres dèficits, sinó que el problema ve per tenir un dèficit sostingut al llarg del temps. Això passa exactament com amb una casa. Et pots endeutar un any, dos, tres... per tal d'aconseguir uns objectius que després et permetin tindre uns certs anys de bonança, de superàvit. Fa, no recordo ara quants anys, uns 10-12 anys, no teníem dèficit, teníem superàvit, i vam decidir gastar els diners en diferents programes.
El que parlàvem sobre la cultura de l'estalvi.
El plan Zapatero, de trista memòria.
El plan Zapatero. Vam decidir gastar tots els diners que teníem en lloc de guardar-los per quan vinguessin les vaques magres. Doncs és el plantejament que hem fet amb aquesta societat, el plantejament que han fet els que estan al capdavant del govern, és probablement el mateix plantejament que van fer molts ciutadans que en l'època de bonança, en lloc de decidir estalviar per quan vinguessin les èpoques dolentes, va decidir gastar-s'ho, doncs, viatges, amb cotxes, amb el que fos. I ara és quan en patim les conseqüències i probablement ens costarà de passar a una època bona perquè cal canviar la mentalitat que hi ha al darrere, tant de la gent com del govern, que no és res més que el reflex de la gent.
La política del dèficit, el que sí que hem vist en els últims anys, és que ha variat. Si fins ara era molt estricta, en els últims temps s'ha anat suavitzant, potser arran també de les crisis amb Grècia, també de la pressió dins d'Alemanya mateix, de la seva reestructuració econòmica. Com veuen aquesta suavització una mica de les condicions?
Molt bé, molt bé. És a dir, Europa es va equivocar. Recordin que l'anterior president de la Junta del Banc Central Europeu, el senyor Trichet, va augmentar tipus d'interès perquè es pensava que, no sé què, van haver de recular de seguida. I ara la política monetària europea s'ha rectificat, torna a ser una política necessàriament expansiva, amb el quantitative easing aquest famós que van inventar els americans i que aquí s'ha fet tard, però s'està començant a fer. La política fiscal... Espanya s'havia de reduir el dèficit per això mateix que la doctora Riera deia, diguem-ne, no? Perquè, està clar, estem tan endeutats que no ens podem permetre més dèficits. Ara, això no vol dir que la conjuntura ho hagi demanat, això. Això s'ha hagut de fer una mica contrapèl perquè és que no ens podem endeutar més. S'ha fet, jo penso, insisteixo, de forma enraonada, això.
Doncs passem, si els hi sembla bé, de tema, perquè hi ha un tema interessant, i és que en els últims temps hem començat a veure com el preu de l'habitatge comença a pujar. Ja feia molts anys que no pujava. Creuen que això és un factor més de perspectiva bona de l'economia?
Potser és que ja ens hem acostumat de que això va en sèrio i això serà així per sempre. I ja no cal esperar més. I hi ha molts projectes de vida, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, que han estat aturats esperant que les coses millorin. Bueno, s'ha arribat a la conclusió de que no és que les coses millorin, és que les coses seran diferents de com eren fa 10-15 anys. I, per tant, o ens posem a viure o no arribarem a temps. I per això la gent doncs, comença a comprar habitatges i per això es mou el mercat. No té...
Voldria dir per això que l'índex aquest és de TINSA. TINSA és el conjunt de taxadores i això són els bancs. És dir, una mica això és
que
part.
També és un interès.
Jo m'ho creuré de bo que el preu, que el preu comença a pujar quan idealista.com digui que això puja.
De fet, ho podem veure fàcilment perquè al carrer estan obrint noves immobiliàries. Va durar una època sí. en què totes tancaven i ara, si us hi fixeu de tant en tant, en algun carrer ja ens comença a sortir alguna.
És així.
Hi ha grues i cubes de ciment també passant per l'ús.
Però també sí, és un reflex, jo crec, de que no n'aprenem. Perquè això ens va provocar un problema i ara que tenim que repunta una mica l'economia, tornem a fer el mateix. És a dir, tornem a caure en el mateix cicle negatiu que havíem caigut abans.
Ens estem tornant a focalitzar en sectors que no són de futur?
De baix valor afegit,
baix
jo diria.
Valor,
eh?
Turisme i construcció, són... És a dir, en tenim massa, d'això. De construcció ara no, però...
No, però
de turisme, certament, en tenim massa.
La això, crisi no, que ens ha vingut a sobre ens hauria de servir per haver après que hi ha coses que s'han de canviar, començant per tot el sistema de valors de la societat. I sembla que la crisi l'estem trampejant com podem per tornar a el mateix que fèiem abans.
Sí, però les dinàmiques que generen això, qui les controla, qui les frena, qui les pot orientar? Perquè, aviam, ja ara poso el paper del petit propietari que vol invertir uns diners i diu, home, és veritat, com és un bar, doncs som un bar, no? Vull dir, qui regula tot això? O sigui, aquesta mena de seny col·lectiu, com s'orienta, com es dirigeix?
Això és com la mà invisible d'Adam Smith.
Clar, el seny col·lectiu és la suma del seny de la...
Això, per això ho dic.
No? Vull dir,
però potser sí que té una part de referent. Però potser sí que hi ha una part del referent que parlava López Milà, és a dir, de la recerca dels diners més que de la trajectòria o de l'ofici, potser.
A veure, a mi, ara ha dit vostè una paraula que a mi m'agrada molt, no? Ofici. En totes les professions, siguin universitàries o de formació professional, es requereix ofici. I ara, doncs, bueno, hi ha una sèrie de professions que sembla que no calgui tenir ofici, que tothom ho pot fer. I amb tots els respectes, no tothom pot portar un bar.
Òbviament.
I no tothom pot ser camarer, i no tothom pot ser mecànic, i no tothom pot ser el que sigui. I això, doncs, bueno, com que sembla que l'important sigui el aconseguir els diners que aconseguiré fent una determinada feina que està ben pagada o que puc treure uns bons beneficis, més que no pas el fer la feina ben feta, que això sí que és un valor de la societat, ha sigut un eslògan, o va ser un eslògan al seu moment, però la realitat no ha sigut aquesta. La feina no es fa ben feta. D'això n'hem estat parlant avui.
Jo, a part d'aquests oficis que dius, afegiria el de banquer, també.
Aquests
darrers anys es demostra que l'ofici de banquer també estava en mans de gent molt poc preparada.
Per suposat.
O l'ofici de polític, no?, que també hem comentat en algunes ocasions.
Bé, bueno, però els polítics, deixa'm dir que sempre els hi toca rebre... Són una mica l'ase dels cops, eh? Vull dir que és allò que diu en Itàlia. Vull dir, si va bé, culpa del polític, va malament també.
No, té que veure amb el que dèiem abans de la formació escolar, això d'aquí, no?
Jo els hi preguntava, vinculant-ho amb el tema de l'entrevista que comentàvem avui sobre l'escolaritat, com es pot orientar a un estudiant cap a allò que se li dona millor o cap a allò que gaudirà millor on tindrà un millor benefici?
Bueno, el tema és que la gent acaba treballant a la construcció i el turisme perquè és on troben feina, diguem, tot i que allà...
Feina fàcil.
Feina fàcil.
Feina fàcil sense... i en determinats moments ben pagat.
Exactament, ben pagat i sense cap formació.
Si a les criatures se'ls hi ensenyés que l'important a la vida és realitzar-se com a persones, i no entrarem en el detall del que això significa, però ja ens entenem, en lloc de dir que orientar-los a que han de fer alguna cosa que es guanyin bé la vida, doncs ja tindríem el tema mig camí fet. Vull dir...
Senyor Pons...
Sí, no, insistint en això, vull dir, hem viscut l'època en què un nano que es anava a fer pràctiques del seu ofici en una empresa ja s'acabava directament i no acabava els estudis. Vull dir, tot això ha anat passant. Una matització, però abans quan s'ha comentat de que no era bo fer emprenedoria a les escoles. Bé, no, jo estic d'acord en grans paraules. Ara, en grans termes, ara alerta perquè estem en una societat en què ha arribat a semblar que aquella persona que creava riquesa, que muntava una empresa, que dirigia un negoci, doncs era un gàngster. No, això és una mica l'ambient que hi ha a la societat. De tal manera que és bo revitalitzar, recrear, recordar el paper de la persona que genera riquesa. I això crec que en aquest aspecte sí que és bo que les escoles se'n parli.
Però potser més que emprenedoria convindria fer-los llegir Hayek.
Bé, no, d'acord, digue-li, evidentment que...
O millor l'auca del senyor Esteve.
O l'auca del senyor Esteve.
I així evitaríem que les primeres preguntes a l'entrar a una feina és quan guanyaré, quin horari faré i quan seran les meves vacances, no?
Segurament seria un bon camí. Ara, que cal parlar del que és l'economia i dels papers que es poden jugar, sí, sincerament.
En lloc de dir-li emprenedoria, li podríem dir creativitat.
Sí.
Innovació. Sí.
El que passa...
Quedaria tan malament. Introduiríem aquí el que en Robinson en diu el pensament divergent.
El que passa...
Diu que quan els alumnes, els nens de 3-4 anys, tenen una gran capacitat creativa, però que tan bon punt entren a l'escola, aquesta capacitat creativa se'ls hi destrueix.
Sí, però fixa doncs que és una paraula que ve d'Europa. És Europa que està dient
aquí, perquè se'ns ha acabat el temps, just en el moment en què estàvem ja enfrescats en temes potser més profuns. Doncs ens hem d'acomiadar dels nostres oients. Moltes gràcies als nostres tertulians, al nostre entrevistat Emili Pons, com sempre, l'Agència Catalana del Consum, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent de 8 a 9 del vespre al Plusvàlua.